Eleccions Generals 2011. Les eleccions a Cugat.cat.
Bon dia, benvinguts a l'espai dedicat a les entrevistes electorals per les eleccions generals del 20 de novembre d'aquest diumenge. Aquest dilluns comencem primer amb Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Tenim amb nosaltres el president local dels ecosocialistes, Joan Calderón. Senyor Calderón, molt bon dia i benvingut a Cugat.cat.
Hola, bon dia, Mar.
Primer de tot parlarem d'economia en aquesta primera part de l'entrevista. Podríem saber quina valoració fa de la situació d'atur a Catalunya i també a l'estat espanyol?
Bé, la valoració que hem de fer, i no hi ha una altra valoració possible, és que la situació d'atur és el problema més greu econòmic del país, tant de Catalunya com d'Espanya. No? Les xifres d'atur són molt altes, estem per sobre del 20%, i entenem que és el primer problema que s'hauria d'entomar en la propera legislatura.
Què proposen des d'Iniciativa per solucionar de cara als propers 4 anys aquest principal problemàtica?
Doncs bé, nosaltres el que proposem és tirar cap a una nova economia, no tirar de velles fórmules que s'ha demostrat que no funcionen, no? Aquesta crisi ens ha ficat una sèrie de gent que aposta per un sistema econòmic determinat, i ara, com s'està demostrant a Grècia i a Itàlia, estan posant al capdavant dels governs els mateixos que ens van posar a la crisi. Nosaltres proposem canviar una nova economia, una economia on l'economia verda, l'economia social, els sectors de la cultura siguin primordials de cara a tirar endavant i sortir de la crisi.
Vostès llencen frases com la que acaba de dir ara, sí. Economia verda, economia social. Què significa economia verda? Perquè el s'encuatengui, el ciutadà també entengui el què és una economia verda.
Tens raó. Volia ser sintètic, però bueno, s'ha d'explicar. Economia verda és impulsar tots els sectors econòmics que tenen a veure amb les noves, amb les energies renovables, que tenen a veure amb els sectors socials, no? La dependència, la cura de la gent. Tot això és donar aquest impuls a aquest nou sector econòmic que a dia d'avui doncs, no és així, no s'impulsa aquest sector econòmic. Fins i tot hi ha gent que està parlant de tornar a revitalitzar el totxo, no? I el totxo és qui ens ha ficat en aquesta crisi. Llavors és tirar per aquest camí, no? Cura de les persones, energies renovables, impulsar l'I+D doncs, amb plaques fotovoltaiques, molins de vent per crear energia, tot això vol dir economia verda.
També hem vist que en els últims anys es parlava molt de polítiques econòmiques de dretes i d'esquerres. Ara és com molt diluït el que és dret, el que és esquerres, també tenint en compte que el Partit Socialista ha fet una política més de dretes que d'esquerres en els últims 4 anys. Ja no es pot parlar de polítiques econòmiques de dretes i d'esquerres, ara s'ha de parlar potser d'economies més verdes o menys sostenibles?
No, aviam, és compatible una cosa amb l'altra. Aviam, fer polítiques de dretes i polítiques d'esquerres a nivell econòmic està molt clar quina és la diferència. Una política d'esquerra és incrementar per la banda dels ingressos mitjançant impostos a les rendes més altes i redistribuir d'una manera justa entre la ciutadania. A dia d'avui, per tal de quadrar els números, només ens proposen solucions en el marc de la despesa, és a dir, retallant els serveis públics. Nosaltres proposem sortir d'aquí incrementant els ingressos, gravant transaccions financeres. Això vol dir les operacions entre bancs que tinguin un impost, les rendes altes que paguin més impostos. No és cap bajanada. Nosaltres som el país amb menys pressió fiscal de la Unió Europea, dels països amb menys pressió fiscal de la Unió Europea. Persecució del frau fiscal. Perdem molts diners per aquesta banda i només es focalitza el problema a la part de la despesa. Per tant, sí que hi ha polítiques de dretes i d'esquerres, hi ha polítiques al servei dels mercats o polítiques al servei de les persones. Nosaltres estem més per la banda al servei de les persones i incrementar els ingressos.
Cal un nou pacte fiscal?
Sí, definitivament sí. És evident. Home, Catalunya en aquest cas ha tingut deficiències en els ingressos, hem tingut problemes per tal d'augmentar aquests ingressos i entenem que un pacte fiscal en la línia en el que s'està proposant de gestionar els nostres ingressos, recaptar els nostres ingressos i després gestionar la despesa seria el més adequat. També tenint en compte una quota solidària amb la resta dels pobles d'Espanya. No? Entenem que per tal d'aguantar aquest sistema autonòmic, entre cometes, de l'Estat, hauríem de fer una reforma constitucional amb un aire federal, i aquest pacte fiscal que afectaria a Catalunya, per tant, hauria de ser l'àrea de concert econòmic i amb una quota solidària important per tal d'ajudar a la resta de comunitats.
Quina seria una bona quota solidària?
home, fer aquesta xifra és complicada, el que no podem fer és tirar per fórmules com la d'Euskadi, no? Euskadi només pacta el seu cupo i després no hi ha una quota que estigui bé. Jo crec que la xifra coherent seria no perdre poder adquisitiu o no perdre poder de renta a nivell de Catalunya. Hi ha xifres que són frapants, Catalunya té uns ingressos per càpita de 110, crec, o 120, i després de la solidaritat ens quedem per sota d'altres comunitats, i això és el que hem d'intentar nivellar, tenint en compte que la solidaritat ha d'existir i ha de ser així.
Des d'altres partits nacionalistes d'aquí a Catalunya es proposen concerts econòmics. Vostès apostarien per aquesta fórmula?
Aquesta fórmula, però amb la quota solidària.
El Partit Popular està parlant de baixar impostos. Vostès són partidaris de tirar i endavant aquestes propostes?
No, baixar impostos de cap manera. Aviam, el que hem de mirar és que la fiscalitat sigui justa, com et deia abans. Hem de tirar per impostos a les rendes altes, als xiringuitos fiscals, hem de tirar per aquí. No, que no pot ser. Si no tenim impostos, si no tenim ingressos, no podem fer polítiques socials, no podem fer les polítiques per les persones. Per tant, el que hem de fer és intentar des dels governs crear el marc idoni perquè hi hagi polítiques justes i polítiques de redistribució de la riquesa. El que no pot ser és que les rendes altes en aquest país tributin menys que, per exemple, a Suècia. O sigui, els països que tenen unes polítiques fiscals més justes tenen millors serveis públics. Per tant, nosaltres anem per aquesta via. Nosaltres volem unes polítiques fiscals justes, que els que més tenen paguin més i els que menys tenen paguin menys. I que aquells que tenen menys i ho passen pitjor tinguin a l'administració al seu costat per tirar endavant el seu projecte vital.
Ara hi ha hagut una pujada d'impostos generalitzada. Vostès llavors, si volen pujar els impostos als rics, llavors s'hauria de baixar també a una part de la població que actualment se li ha pujat aquests impostos.
Jo el que no estic d'acord amb les pujades generalitzades, les ajudes generalitzades, des d'iniciatives que Esquerra Unida sempre ho hem criticat. S'ha pujat l'IVA d'una manera indiscriminada, per exemple, un 2%. Això no té sentit. S'haurien de, per exemple, pujar l'IVA en aquells objectes de luxe, no?, que tenen accés a una ciutadania determinada. També ens vam mostrar que contraris de l'ajuda a Zapatero als 400 euros en el seu moment. No? No poden ser ajudes universals, han de ser ajudes a la gent que realment ho necessiti, que tingui els nivells de renda més baixos. Per tant, el que s'ha de fer és nivellar i trobar la fórmula adequada per veure nivellar aquests temes.
Hi havia ajudes generalitzades com el xec bebè que es va treure i ara el Partit Popular diu que si arriba a Moncloa tornarà a posar-lo. Vostès estan a favor amb ajudes a les famílies d'aquest tipus?
Podem estar d'acord si se li posen criteris de renda. Estem en el mateix. No és el mateix una persona que cobra 3.000 euros nets al mes i rep 2.000 euros pel xec nadó. I una altra família que potser els dos membres de la família estan a l'atur, una ha acabat el subsidi i realment necessita aquesta ajuda. No té sentit universalitzar unes ajudes quan no tothom té el mateix accés a totes les coses.
Tiraran endavant retallades? Tirarien? Com les està fent ara Convergència i Unió, el govern de la Generalitat, tenint en compte que s'ha de fer alguna retallada, de quin tipus?
Pues mira, despesa militar, ministeris que tenen totes les competències transferides, per hora. I per aquesta banda, és evident que es pot retallar, però jo crec que s'està retallant per on no s'ha de retallar. La despesa militar és molt important, és una de les despeses més grans que hi ha en el govern estatal, per tant retallen per aquí. Ajudes a l'Església Catòlica, potser com a estat laic, si hem de ser un estat laic, potser l'Església Catòlica no ha de rebre tantes subvencions i realment hem de ser laics. I en tercer lloc, doncs això, hi ha ministeris que no tenen sentit d'existència, tenen totes les competències transferides i s'hauria de trobar mecanismes de coordinació entre les diferents comunitats.
Ara parlava de ministeris que no tenen raó d'existència, potser hi ha altres organismes públics com Diputació, el Senat, per exemple?
El Senat necessita una reforma profunda. Això és
evident. Però necessita Senat? L'estat?
Jo crec que sí, però un Senat que realment sigui efectiu, un Senat que realment serveixi per alguna cosa. Avui dia el Senat no serveix per res, hauria de ser la cambra de representació territorial de l'Estat, i en aquest cas no fa d'això, fa de cambra de suport del Congrés. I pel que deies de les diputacions, nosaltres estem per la supressió de les diputacions i mancomunar serveis entre municipis.
Pel que fa al Senat, és veritat que s'està parlant de que el 20 de novembre, el diumenge, anirem a votar els ciutadans, haurem d'agafar dues paperetes, una pel Congrés i l'altra pel Senat, i hi ha com una espècie de, com que hi ha tantes xarxes socials i s'estan parlant i qualsevol campanya ara cada vegada és més ràpid, està parlant a les xarxes socials de eliminar el Senat, que la gent no voti, no posi la papereta. Vostè creu que serà castigat d'aquesta manera el Senat el 20 de novembre amb una abstenció o bé amb vots nuls?
Jo crec que sempre s'ha de votar, i si el que hem de fer és reformar el Senat i que el Senat serveixi per alguna cosa és votar les forces polítiques que en el seu programa porta la reforma en profunditat del funcionament del Senat. En aquest cas, Iniciativa, com fa molts anys, tenim una proposta ferma, i en aquest cas jo que animo la gent és que votin a opcions que serveixin per reformar el Senat i que sigui una cosa útil, no una qüestió o d'entorpir lleis de contrapoder. Allà on no tens, si al Congrés no tens majoria i tens majoria al Senat, a vegades serveix per de contrapoder, de tortuir-ho enrere, etcètera, etcètera, però realment sigui la representació territorial.
Estàvem parlant del que retallarien o no retallarien si estiguessin en representació al govern. Vostès creuen que ara mateix les pensions estan en joc? Que d'aquí a 40 anys, quan per exemple vostè i jo estiguem en edat de jubilació, estarem molt pitjor del que estaran els nostres avis i del que seran els nostres avis i del que estaran els nostres pares?
Més que les pensions, jo crec que hem tingut una involució a nivell generacional, si vols. O sigui, ara mateix la nostra generació probablement sigui la primera generació que visqui pitjor que els seus pares. És molt probable, per moltes raons. Reformes laborals absurdes, el tema de la jubilació al 67... Jo crec que el sistema de pensions no està en joc. No està en joc perquè és un pacte estatal amb tots els agents socials i totes les forces polítiques del país. Per tant, jo crec que el que s'ha de fer són polítics, pues mira, el que et deia abans, les polítiques fiscals que garanteixin aquest sistema. Jo crec que no podem parlar de que el sistema de pensions està en joc quan en realitat és un dels pilars bàsics del nostre estat de benestar.
Aquest estat de benestar que últimament sembla que a vegades es trontolla i moltes vegades és sentit, no?, de molta gent. Obre't un pla de pensions a un banc perquè d'aquí a 40 anys no sabrem què passarà. Però clar, si obriu un pla de pensions a un banc, que és aquests que ens estan ofegant, com una mica tot paradoxal.
És molt paradoxal, però el que cal és un canvi de direcció. No, no hem d'estar al servei dels mercats o dels bancs o al servei dels lobbies, que és el que està passant ara. A Europa, per direcció dels mercats, estan canviant governs així. Nosaltres entenem que la força del poble s'expressa a les urnes. El dia 20N la gent té el poder de decidir el seu govern. No? Jo crec que hem d'anar per aquí, no hem d'anar per la via aquesta dels bancs, etc. També et recomanen que vagis a una mútua. El conseller Ruiz va dir, no, vostès el que han de fer és fer-se d'una mútua. Escolti, hem de treballar per incrementar ingressos i garantir aquest estat de benestar, que per altra banda encara ens queda molt camí per recórrer. Llavors jo entenc que el que s'ha de fer és això, no? I home, les intervencions als bancs, en aquest cas, ara que treies el tema dels bancs, jo crec que hem fet ingressos, hem salvat bancs d'una manera gratuïta, no se'ls ha posat condicions, i mentre s'han posat 2 bilions d'euros als bancs d'aquest país, s'estan retallant serveis bàsics. Jo crec que això no té raó.
I quina raó té que se li ajudin els bancs i que després les petites i mitjanes empreses no tinguin...
És que si tu intervens... El tema és que s'ha fet aquesta injecció de capital, s'ha fet gratis, que dic jo. No s'han posat condicions. En aquest sentit, nosaltres entenem que si tu intervens en un banc o et fas amb tot un banc, has de posar condicions. En primer lloc, obre el crèdit a les petites i mitjanes empreses. Obre el crèdit a les empreses que generen ocupació. El tema de la dació en pagament, la primera mesura que hauria de fer un govern és, vale, tu tens diners del frau, però a partir d'ara, si has de desnonar a algú, serà dació en pagament. No, és un sistema absolutament injust, és absurd. Llavors les administracions el que han de fer és garantir això, han d'estar per les persones, no pels interessos econòmics, que és el que està passant ara.
Si li sembla, senyor Calderón, passem a parlar del segon bloc i m'agradaria que tractéssim la relació que té Catalunya amb Espanya, amb l'estat espanyol. Com creu, a partir del 21 de novembre, que s'ha d'encarar la relació Catalunya-Espanya, tenint en compte els dos grans partits que possiblement guanyaran, que és el PSOE o el Partit Popular? Serà molt diferent aquesta relació, com s'hauria d'encarar si guanya el PSOE o com s'hauria d'encarar si guanya el Partit Popular?
Aviam, nosaltres plantegem, com t'he avançat abans, una reforma constitucional. Una reforma constitucional per la via federalitzant de l'Estat i que reconegui el dret a l'autodeterminació dels pobles, en aquest cas. Home, la situació no serà fàcil. Tant el PSOE com el PP han tingut una sensibilitat bastant fluixa en aquest sentit, més fluixa per part del Partit Popular, de cara a reconèixer les diferències que hi ha a l'Estat, no? Les diferents nacions, les diferents cultures que hi ha hagut. Jo crec que anar cap aquí seria la manera òptima de funcionar. El que passa és que sospito que una cosa és el que ens agradaria, una cosa són les propostes que portem al programa, que després tindran el suport que han de tenir o deixin de tenir, i una altra cosa és la realitat a partir del dia 21. Jo crec que la realitat a partir del dia 21 per Catalunya, en el sentit d'autodeterminació, la relació bilateral o no de Catalunya amb l'Estat, serà molt complicada. Però clar, aquesta autodeterminació també ha de ser en una segona via. Nosaltres proposem també que el dret a decidir sigui també en el sentit aquest que parlàvem de com ajudem els bancs, com ajudem a les persones. Cal un altre gran pacte que és entre les classes socials d'aquest país, no? Els que més tenen que aportin més i els que menys tenen que aportin menys.
Per què sembla sempre tan complicada la relació entre Catalunya i Espanya, que és molt més complicada que amb la relació d'Espanya amb altres comunitats autònomes?
Home, Catalunya és evident que té la seva cultura, és una nació de molts anys, de milers d'anys, i Catalunya és el motor econòmic, un dels motors econòmics importants de l'Estat. I és la comunitat la comunitat que potser més aporta al conjunt de les arques de l'Estat, no? per tot el que significa, motor econòmic, ingressos fiscals, etc. Jo crec que una barreja d'això provoca aquesta mala relació. A més, tampoc ajuda, per exemple, a tot el procés estatutari que set jutges et canviïn mitjançant una sentència un estatut que no respecti la voluntat popular. Això al final el que fa és... com t'ho diria jo, complicar més els temes, no? Per tant, jo crec que s'ha de fer un exercici de responsabilitat per totes bandes, no? Però sobretot d'aquells que ens han limitat i d'aquells que no han respectat la sobirania popular del poble de Catalunya.
Creu de tota manera que hi ha postures radicalitzades en dos bandos?
Sí.
D'aquí Catalunya que s'hi pot criticar que es fa des de Madrid perquè des de Madrid o Extremadura o Andalusia vegin a Catalunya com una amenaça i com una comunitat o un territori que sempre va amenaçant entre cometes.
Sí,
és l'estat que ells creuen, eh?
Mira, en aquest cas jo crec que el Partit Popular ha fet molt de mal. Ha fet molt de mal a Catalunya i en el conjunt d'Espanya perquè ha venut una idea de Catalunya que no és així. No és real. Aquesta idea de Catalunya que ha venut del Partit Popular, sobretot doncs, tornem al procés de l'Estatut, ha fet molt de mal. Això amb un suport de la caverna mediàtica de Madrid més una cobertura molt àmplia ha fet molt de mal. I per tant jo crec que a Catalunya no tenim ni banyes ni res d'això. Som integradors, intentem integrar tothom per igual i s'ha venut que nosaltres no parlem català i si ens parlen castellà no els entenem. Expliquen que els catalans volen més i sempre s'enfoca com per la política del peix al cove també s'ha fet mal perquè s'ha venut que sempre anàvem a demanar, escolti, nosaltres aportem molts diners a Espanya, aportem molts recursos a Espanya, nosaltres necessitem també un retorn. I hem tingut un dèficit fiscal, un dèficit en inversions i infraestructures molt important i entenem que això s'ha de reconduir, s'ha de reformar per tal que sigui d'una manera justa.
Des d'Iniciativa només creuen que el Partit Popular, tant a Espanya com a Catalunya, és l'únic partit que ha fet mal en aquesta imatge? Hi ha algun partit català que s'assumi a aquesta mala imatge que té Catalunya?
Ciutadans, per exemple... Ciutadans també fa molt de mal, parlant de conflictes lingüístics on no n'hi ha, generant, buscant que famílies posin recursos sobre la llei d'educació de Catalunya per l'educació en català, posant en dubte la immersió lingüística. Jo crec que també Ciutadans en aquest sentit fa molt de mal, i després, home, el PSC fa un discurs aquí i després quan va a les Corts Generals fa el que diu el PSOE. Hi ha moltes vegades que caldria que el PSC tingués una veu pròpia i que tingués realment i es posicionés amb els partits catalans.
Parlem de les polítiques socials, és una de les banderes del seu partit. Què pensa Iniciativa de lleis com les dels casaments gais o, per exemple, l'avortament, que en aquests últims 4 anys s'ha fet passes endavant? No sé si per vostè són suficients.
Home, sempre es pot fer més. Però, per exemple, l'avortament, nosaltres estem per un avortament lliure i gratuït, d'acord? Però clar, són petites passes, s'ha d'anar a poc a poc i tenim la força que tenim. Llavors entenem que és un pas positiu, insuficient, però positiu, un pas més. I els matrimonis gais no era més que reconèixer uns drets i reconèixer i posar en igualtat de condicions a tota la gent d'aquest país. No? Jo entenc que tothom ha de tenir els mateixos drets, siguin gais, lesbianes, transsexuals, bisexuals. Llavors jo crec que és un pas endavant i he de dir que estic preocupat pel que pugui passar a partir del 21 si el Partit Popular té una majoria molt absoluta.
Això li anava a comentar, ells han dit que farien una nova llei tant d'avortament com dels matrimonis.
Doncs com suposo que aquesta nova llei de matrimonis i d'avortament serà una involució de la que hi ha actualment, aleshores ens trobaran davant amb una posició frontal i contundent al Congrés, i si cal sortir al carrer, sortirem al carrer.
I què passarà si el Partit Popular guanya amb els milers de matrimonis homosexuals que s'han fet en els últims anys?
Això li hauria de preguntar al Partit Popular. Nosaltres no volem tirar enrere aquesta llei.
Amb el tema de l'avortament, que el principal problema també és la polèmica que va suscitar aquesta última legislatura, va ser l'edat per avortar, si eren menors de 16 anys, si eren majors de 16, si havien de fer-ho saber els tutors, si els pares ho havien de saber, els havien d'acompanyar, els havien de dir si sí o si no podien avortar. Tot això pot canviar i vostès creuen que l'avortament ha de ser lliure, com dèiem, però per totes les edats, és a dir, si una nena de 14 anys hi va també?
Home, si una nena de 14 anys hi va, jo crec que ara sí que t'estic parlant a nivell personal, però ha d'anar amb els seus pares, això és un mínim. Però clar, si són prou madurs, perdona, prou madurs per tenir relacions sexuals, també han de ser prou madurs per saber les conseqüències. Jo crec que s'ha de fer una barreja d'accions en aquest sentit, no? Formació a les escoles d'educació sexual, però a més si hi ha aquests temes, doncs també sense certa conscienciació, no? També hi ha el tema de la píndola del dia de l'endemà, que també ha facilitat molt les coses i ha posat una certa solució, no és perfecta, no és la millor potser, però bueno, aquí està, no? Però nosaltres hem d'anar per aquí. El dret de decidir a les dones què fem al seu propi cos, no? Estem parlant d'això al final.
L'última qüestió sobre el tema dels casaments homosexuals. Vostès apostarien o portarien al Congrés també durant aquests 4 anys un pas més, per exemple, perquè els matrimonis homosexuals puguin adoptar amb les mateixes...
Sí, en aquest sentit. Igualtat de drets. O sigui, són matrimonis que si volen adoptar han d'adoptar. És que és així. Igualtat de drets. Són persones. Igual que pugui ser un matrimoni heterosexual o no. És que és així.
L'educació és un altre tema que preocupa molt la ciutadania, també hi ha hagut retallades en els últims anys. Sembla ser que cada govern que hi ha, una mica Catalunya i Espanya, cada vegada que hi ha un nou mandat es canvia una mica la llei electoral, a la llei electoral en aquesta banda, cada curs és un nou curs per als pares que no sabran si, per exemple, a Catalunya hi haurà sisena hora, no hi haurà sisena hora, hi haurà setmana blanca, no hi haurà setmana blanca... Això preocupa molt, tant a famílies com a professors, però el que realment preocupa són les dades del nivell educatiu d'aquest país, que és baix i està a la cua dels d'Europa.
Correcte.
On s'hauria d'abordar l'educació?
Més recursos, més inversió i tirar per la línia, doncs això, en lloc de retallar per educació, clar, el govern de la Generalitat, bueno, estem parlant de les eleccions generals, però el govern de la Generalitat en aquest cas, que és qui té la majoria de competències en educació, està optant per retallar educació pública. Llavors entenem que per aquí no, o sigui, educació, sanitat, són bàsics, són els pilars bàsics del nostre sistema de benestar. Per tant, entenem que l'educació ha de tenir més recursos per tal de posar-nos al mateix nivell que tenen a Europa. I això a dia d'avui no es dona. Per tant, jo crec que per aquí no s'ha de retallar. Per aquí no, ni un pas enrere, per aquí. S'ha d'intentar optimitzar tots els recursos que tenim, no? I jo crec que, tot i que la llei d'educació de Catalunya a nosaltres no ens agrada, perquè no ens agrada, perquè... garanteix les subvencions als concerts, per exemple, concerts a escoles que segreguen per motiu de sexe, nens, nenes, entenem que això potser sí que ho garanteix una mica. El que passa és que, clar, si la consellera d'Educació, en aquest cas d'Ensenyament, retalla la sisena hora, això disminueix el nivell dels nostres alumnes, no? I hem d'anar incrementant la formació, incrementant recursos, incrementant la qualitat de l'educació d'aquest país.
El problema de l'educació d'aquest país són els mestres que ja no són tan vocacionals com aquells mestres que hi havia. Quin és el problema? Perquè els nens arribin a una selectivitat amb un nivell tan baix o fins i tot acabin en una carrera universitària amb un nivell baix?
Aquesta és una bona pregunta, però jo crec que no hem de posar la pilota en el sostre dels, a la taulada dels metges. Jo crec que el que s'ha de fer és més inversió. L'anterior govern va per aquí, d'incrementar les plantilles de mestres, fer ratis més petits perquè la formació sigui, o sigui ratis, vull dir, si tens en lloc de classes de 35, doncs intentar anar disminuint aquestes classes a 30, 28, 30, incrementar les hores i intentar doncs garantir això. Però per altra banda també hi ha una concepció de que l'educació moltes vegades, ara parlo com a ciutadà, l'hem derivat tot als centres educatius, i hi ha una part molt important que també depèn dels pares i de les mares. Llavors jo crec que per aquí també s'ha de solucionar això, un treball més conjunt, més, jo crec que hem d'anar per aquí, però sobretot més recursos. Hem de mantenir els recursos en l'ensenyament, sense els recursos no es poden millorar els resultats.
Què proposen per a noves tecnologies i medi ambient?
Noves tecnologies, doncs mira, la nostra proposta estrella és acabar amb la llei SINDE, revocar la llei SINDE i acabar amb el cànon digital indiscriminat, perquè no té sentit, i anar cap a una cultura del software lliure, de programari lliure, etc, etc, i de medi ambient, doncs tirar per això, energies renovables, tancar les nuclears. Hem d'anar a un pla a poc a poc per tal de poder tancar aquestes nuclears. El senyor Rubalcaba l'altre dia va anar a Menorca i va dir que a ell no li agradaven les nuclears. Quina casualitat que va anar a l'únic lloc on no hi ha cap central nuclear i on no la pot posar. Però per altra banda, fa molt poc va renovar el permís per Garoña, una central nuclear que té molts anys i una central nuclear que ha tingut errades, no? A més, hem de parlar de que l'energia nuclear és una conseqüència d'algunes polítiques desarrollistes que en el seu moment va portar el franquisme. Jo crec que hem d'anar canviant el model energètic, cap a un model energètic més sostenible, més en energies renovables i tancar les nuclears, que això és bàsic.
Última pregunta d'aquesta entrevista. A Sant Cugat anem a votar el 20 de novembre. Uh-huh. Sembla que Madrid està molt lluny, que és on es decideixen totes les coses que a partir del 21 de novembre decidiran, però també afecten a la nostra ciutat. Què cal que facin des del Congrés dels Diputats a Madrid que encara no s'ha fet?
A veure, tot el que t'he explicat fins ara, no? Tot això afecta la ciutadania de Sant Cugat també, no? Més serveis, menys atur, una economia més justa, tot afecta la ciutadania i tot té la seva conseqüència en l'àmbit més petit, no? Però aquí a Sant Cugat el tema, jo crec que un dels temes estrella, per exemple, seria l'estació de Renfe i el nou corredor que passarà per aquí de mercaderies, no? Sobretot en temes d'infraestructures. I una segona cosa molt important és una reforma en profunditat de la llei d'hisendes locals. Jo crec que el finançament dels municipis que depenen en aquest cas de Madrid, jo crec que s'ha de tocar d'una manera important i que s'ha de començar a parlar i treballar d'una manera seriosa i no llançar brindis als sols, no? Hem de garantir també el finançament als nostres ajuntaments perquè són la primera trinxera de l'administració pública, perquè és el primer lloc on la gent va a reclamar o va a demanar el que sigui, i en aquest cas els municipis estan ofegats en temes de finançament, no tenen recursos, s'han retallat les participacions de l'Estat als municipis. Per tant, hem d'abordar aquest tema d'una manera important i urgent.
Hem de deixar aquí l'entrevista. Avui ens ha acompanyat el president local d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Joan Calderón. Senyor Calderón, moltes gràcies per haver atès a Cugat.cat en aquest cicle d'entrevistes electorals.
Gràcies a tu.
I vostès recordin que la informació continua constantment a Cugat.cat, per ràdio, per internet i també per Cugat TV. Nosaltres demà tornem amb una nova entrevista electoral. En aquest cas tindrem amb nosaltres a la presidenta republicana de local d'Esquerra Republicana i candidata al Senat, Mireia Ingla. Gràcies per la seva atenció.
Eleccions Generals 2011. Les eleccions a Cugat.cat.